I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà, ja ho sabeu, per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Poliomielitis, hem volgut capgirar una mica el funcionament d'aquest espai, convidant la Montse Moral, que des de fa... que molts de vosaltres segur que coneixeu d'aquestes i d'altres tertúlies de la casa, però que avui ens acompanya com a rotària i governadora del districte 2202 del Rotary Internacional, amb qui parlarem d'aquesta malaltia i del que es fa des de la ciutat i des d'aquesta entitat per erradicar-la i per tenir cura de la gent que la va patir. Montse Moral, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A tu, Montse, per acompanyar-nos. No estàs sola, perquè tenim aquí els nostres tertulians del dijous, les nostres tertulianes. L'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia.
La Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques. Bon dia.
Bon dia, tinguem.
Aquí també podreu escoltar a partir de les 12 del migdia el Molta Comèdia.
Molta comèdia, que en aquest moment tindrem, avui tindrem gent de Sant Cugat.
Un programa amb talent local.
Talent local, sí senyor.
Que l'hem de reivindicar, i tant. Si us sembla, tenim molts temes avui sobre la taula, així que anem per feina. Per dir-ho d'una manera molt sintètica i per posar-nos en context, podem dir que la poliomielitis és una malaltia infecciosa aguda que presenta manifestacions clíniques molt variades. Pot cursar sense símptomes o provocar febre, meningitis i també una paràlisi, que n'és la forma que potser és més coneguda per tots. La infecció afecta principalment els infants de menys de 5 anys, és produïda per un virus que ens transmet de persona a persona, i pot ser per via fecal-oral o a través d'aigua i aliments contaminats. No té cura, però es pot prevenir amb una vacuna que proporciona immunitat durant molt i molt de temps. Bé, no sé si ha sigut breu o no, però per explicar una mica què és la poliomielitis, Montse, no sé si em dones la
prova. No, ha estat perfecta, i a dir que a més té l'opció de que la podem erradicar, com vam fer amb la verola. I aquest és el gran repte que un somiador, un metge que era rotari de Mèxic, va tindre l'any 87, va començar vacunant a 6 milions de nens de Filipines, i després va dir, i per què no ens plantegem aquest repte a nivell mundial? I des d'aleshores fins ara s'ha aconseguit reduir el 99,9% la incidència, i només tenim dos països on encara el virus salvatge de la polio encara corre normal, que és l'Afganistan i el Pakistan. El que passa que necessitem pau. Necessitem pau per poder aconseguir aquesta fita, perquè sense pau no hi ha estructures, no hi ha, bueno, no hi ha qualitat de vida, i no podem fer prevencions. I en aquest moment, a part de necessitar diners per vacunes, també m'agradaria fer una crida per la pau, per l'alt el foc, perquè puguem vacunar els nens.
Perquè Gaza potser seria un focus on la poliomielitis es podria anar desenvolupant.
No, no, espera. Les coses
Gaza i altres
si...
conflictes que no tenim
nosaltres
a la primera
tenim,
pàgina.
Tenim estadístiques de gent. Clar, tenim Afganistan i Pakistan, tenim 50 casos aquest any. L'any passat vam tindre 12 només. Però és que com vols que ens comuniquen en tots els llocs on hi ha conflictes, que també hi ha al Sahel i altres llocs, a Ucrània, si no hi ha estructures, si s'estan salvant de bueno, intentant sobreviure, no hi ha una vacunació normal ni hi ha una notificació normal dels casos. És evident que hi ha més casos de polio. La prova és que aquí hem trobat aigua, en les aigües del Besòs, hem trobat uns indicis del virus de la polio, perquè el virus es mou, no hi ha fronteres, ho hem après amb la Covid. Per tant, molt important, vacunar és l'opció, però també la pau és l'altra opció que necessitem.
Hem d'estar preocupats per aquestes aigües fecals que es van trobar a Sant Adrià?
Aquí no, perquè la barrera que tenim és alta. La tassa de vacunació estem per sobre del 90%. L'ideal seria cap al 95%. Sí que és veritat que els últims anys ha baixat una miqueta, perquè hi ha aquestes, bueno, tenim aquestes corrents de qüestionar el tema de vacunes, però no ens la juguem amb la polio, sisplau, ni amb altres, però bueno, amb la polio no, perquè marca de per vida a les persones. I com tu deies, el nen petit aquest que pateix polio la supera, quedarà amb la seva cameta més o menys afectada, o el braç, o el que sigui, però és que ara, des de fa poc, sabem que hi ha la síndrome postpolio. Des del 2010 s'ha reconegut.
Ja la reconeix.
I aquesta polio, aquesta síndrome està afectant a tots els que van patir polio fa 30, 40 o 50 anys. Va sortint. Amb la qual cada vegada tenim més persones afectades. I a Sant Cugat n'hi ha, i les coneixem. I són gent que coneixem, i a les que jo, des de fa temps, vull intentar posar el focus de que els hem de cuidar, perquè és una malaltia minoritària i, per tant, no està contemplada enlloc, ni laboratoris que estudien per tractar-los, ni l'administració fa... Bueno, no estan. Estan, però no estan. L'altre dia, al Congrés dels Diputats, vam veure que una senyora l'expulsava, en què cridava que no els deixessin morir sols. Bueno, jo enfoco, jo saps que treballo per Sant Cugat, sabem que a Sant Cugat tenim afectats de la postpòlio, que molts són amics nostres, i jo a la festa de la tardor, precisament, vull visibilitzar aquestes persones. I l'altre dia, en el Parlament de Catalunya, és el que vaig anar a presentar al president del Parlament, que, si us plau, que es contempli una actuació des de la Comissió de Sanitat per vetllar per aquesta gent, perquè hi haurà més gent malalta i no els podem ignorar.
Com podem ajudar aquesta gent que té postpòlio? Tu has dit, hi ha molts veïns i veïnes de la ciutat que pateixen de postpòlio, molts de nosaltres en coneixem, tenim un amic de la casa, Lluís Ribas, que més ha col·laborat amb el Rotary en diverses iniciatives per recaptar fons. Hi ha la Mercè Altarriba també, que ho ha fet explícit, que Àgata segur que tu també la coneixes bé. Com podem ajudar? Què necessiten aquestes persones?
Jo d'entrada se m'acut, mira, ahir vam estar en una sessió a Barcelona, és que no hi ha un registre oficial de gent afectada de la polio i menys de la postpolio. I en molts que han patit polio, que comencen a tenir unes molèsties, es pensen que és cosa de vells i no ho saben ni ells que tenen postpolio. Per tant, a mi m'agradaria fer una crida de la gent que coneix algú o que sap que ha tingut polio, doncs intentar començar a fer com un, si volen, perquè aquestes coses d'ara són personals, començar a tindre un registre. A mi m'agradaria tenir, doncs, no sé, com un coneixement, com una plataforma. Sí que hi ha una associació d'afectats de la polio, però bueno, jo crec que hem d'anar agrupant a la gent, empoderar-los i fer-los visibles i cuidar-los.
Teniu una xifra aproximada de quants santcugatencs i santcugatenques poden patir d'aquesta síndrome de postpòlio?
La meva font és la Mercè Altí Ribas, dels seus contactes, 13.
Déu-n'hi-do.
Però
ja
segur que
n'hi
ha més.
Segur
que n'hi ha més.
I potser és el que tu comentaves, no? Que hi ha persones que no li poden posar nom i que ho atribueixen a envelliment o...
No, i a més el més important. A veure, la majoria dels metges joves, a veure, jo tinc 69 anys, val? Els que som de 60 cap amunt, encara tenim amics que tenien polio, però ja fa anys que no hi ha polio aquí a Espanya. Per tant, la majoria de la classe mèdica, li parles de la polio i no sap què és això, però encara existeix. Aleshores, quan li va una persona gran i li diu, és que em fa mal aquí, i està, diu, és cosa de vells, i no. En el cas de la persona que ha patit polio, se li ha de mirar per què li ve i ajudar-lo, perquè no es pot tractar igual. I llavors doncs, hem de fer també a la classe mèdica i infermeria, bueno, és el que ja ara vull fer junt amb el doctor Carles Fontcuberta, anar divulgant aquest coneixement per tractar bé la gent, més que res.
Perquè quins símptomes són aquests de postpòlio?
Sobretot cansanci. Bàsicament, per no avorrir la gent, pensa que s'afecten les neurones motores del cos i es moren. I clar, què passa? Que les altres, que estan vives, fan la feina de les que s'han mort. Amb la qual cosa, arriba un moment que ja diu, ja estem cansades, per entendre'ns.
Hi ha un desequilibri entre...
Molta cansa. I com acaben? Gent que caminava, que feia vida normal, acaben en cadires de rodes.
I això pot ser que la que et surti molt temps després d'haver tingut
la
polio, no?
Sí, normalment, Agata, pot ser entre 20 i 50 anys després.
Una malaltia no que, sobretot, no, va incidir als anys 50 i 60.
Sí, n'hi ha molts, és que n'hi ha molts. Més dels que ens pensem. Bueno, nosaltres, a veure, tu coneixes el Lluís cada dia, doncs li costa més, i m'ho diu.
Costa més, efectivament. I jo penso que...
Caminar, vull dir, li costa més caminar
sí,
i estar dret.
El que ve de l'aparell motor, bàsicament.
Ara
no?
Pintar, segueix pintant meravellosament.
Però jo crec que has dit, Montse, que és que en una època determinada, els 40, 50, 60...
Sobretot els 50.
Va haver molt, diguem-ne, la paràlisi infantil.
Sí.
O sigui, aquesta... Perquè la majoria, evidentment, eren nens i nenes. I jo recordo que era... anava a dir... habitual, s'entenia com habitual,
sí, mira,
normal, que hi havia un nombre determinat de nenes que quedaven afectats per això.
Te ha tocado, allò el que ha tocat.
Exactament. I penseu una cosa, penseu que la Seguretat Social no existia. Jo estic parlant del 40 al 50. O sigui, jo tinc 84 anys, una mica més que tu.
Una mica més que tu.
I el que hi havia aleshores era una acceptació passiva d'un tipus de situació que no es podia solucionar. Però penseu que les vacunes importants del Salk van ser el 60 i pico, 57, 58.
Bueno, pots que dir, el 1955, l'any que jo vaig néixer, el Salk va descobrir la vacuna.
Per l'aplicació.
Però després va vindre el Sabin el 61.
Exactament.
I a Espanya no van començar a vacunar a partir del 62.
Exactament.
I des del 50 al 62 ja vam tenir un brot molt gran de gent afectada.
I afectada que es considerava com a normal. És a dir, que jo recordo nens i nenes del meu barri, a Gràcia, a Barcelona, no era un problema especial, una cosa que li ha passat, era normal.
El dir normal,
estic dient una bestiesa com una casa. Uh-huh. Jo tinc amb la polio tinc una experiència molt especial també, i és el poble de Serra d'Almos, el Priorat. Uh-huh. Jo vaig conèixer un noi que tenia el capítol tingut la polio i que pintava amb el peu esquerre.
Carai.
I l'any 86 veia una pel·lícula de Jim Sheridan que es deia Mi pie izquierdo, amb el Daniel Day-Lewis, que era un personatge real irlandès que va tenir això i que pintava amb el peu esquerre.
Ai, mira, m'impressiona.
Si tenia tot el cos que no podia, els braços no es podia moure, i en canvi els peus i les cames parcialment, l'esquerra. Jo recordo, jo tenia, quan el vaig conèixer, 8 o 10 anys, i vaig quedar meravellat d'aquella persona que tenia aquesta capacitat de fer-ho així. Però, insisteixo, es considerava normal. Hi havia un percentatge de nens i nenes que era normal.
En tot cas, ja tenim la vacuna. Una vacuna, Montse,
sí,
que per fer la triple dosi, que és la que s'aplica per a garantir aquesta immunitat, té un preu d'1,50 €, no?
Sí.
I des del Rotary teniu una iniciativa impulsada per tu mateixa, deixa-m'ho dir, un cafè pot salvar una vida, no?
Sí, bueno, se m'ha acudit, com que aquest any soc la governadora del districte, doncs se'm va acudir fer una campanya i que la gent s'ho sàpiga, no? I llavors ens va acudir això, no? Un cafè salva una vida. Més o menys, és que 0,50 cèntims és el que val una vacuna. Amb tres vacunes immunitzem un nen. Jo crec que amb 1,50 €, 2, i per això hem fet aquesta guardiola, perquè si la gent vol posar 1,50 € o 2 € aquí, doncs pues mira, a veure si aconseguim moltes vacunes.
Tot això servirà per pagar.
I això ho farem a la festa a la tarda.
Que serà aquest cap de setmana, sí. Sereu a la Fira d'Entitats del sí. diumenge, on explicareu qui sou, no?
Sí.
I fareu també campanya.
I també vindrà la Marcel Tirribas i algunes afectades, sí, sí.
I a veure si recapiteu diners per aquesta vacunació i també per tenir cura d'aquestes persones que pateixen la postpolio. Quan parlàvem amb la Montse ara a l'inici ha sortit un dels temes, no? La vacunació. Aprofito per treure sobre la taula què passa ara, no? Que hi ha una corrent d'una part de la població que rebutja fer aquesta vacunació que fins ara doncs, era com majoritària, de fet encara ho és. Pot posar en risc, pot fer que tornin algunes malalties que teníem com erradicades. Què en penseu, Laia?
Sí, o sigui, al final, aquí, quan et decideixes no vacunar, el que estan fent en el fons és que la immunitat de grup sigui el que els protegeixi, no? No és que hi hagi alguna màgia que els estigui protegint quan diuen, no, clar, no ha passat res, evidentment, sort, però el que ho fa és que la resta de nens sí que estan protegits, o adults, però en nens és quan hi ha més les campanyes de vacunació, no? I al final és això, o sigui, la consciència d'això és molt important, perquè, clar, sembla, és com la falta aquesta consciència, perquè com que, per exemple, malalties com la polio, doncs, ja no les hem viscut, sembla que no existeixin, però, clar, al final falta, doncs, bueno, la consciència de que és això, aquest és el motiu pel qual ja no hi ha incidència.
Sí, jo estic d'acord amb la Laia. Que s'han donat casos fa uns anys a Olot.
Sí.
Va passar un nen petit, es va morir de disfèria, que és una malaltia que en principi estava erradicada aquí, però va arribar, el nen no estava vacunat i em consta que els pares eren antivacunes d'aquests, o sigui, militants, eh? I no sé ara jo què pensen, no, d'això, però ostres, fa pensar també és veritat que vam tenir aquesta discussió molt amb el tema Covid, no? Tots teníem el nostre entorn, no? Gent que es volia vacunar, i jo recordo discussions amb gent del meu entorn, amb amics, amb familiars, a gent que no es volia vacunar, i clar, ja em vacunaré jo per tu, saps? I més era la gent que, a més, es protegia menys, no? I no, jo tampoc em fico mascareta, o sigui, si no te la pots ficar, no te la posis, no? Però quan estiguis amb mi, almenys per respecte, me la te la poses. Jo no sé si la vacuna del Covid, jo crec que sí que va servir. Ara, jo les porto totes les que havia de portar i l'he passat 5 vegades, eh?
No sé, potser l'haguessis passat en un altre format, no?
No ho sé, perquè la primera vegada que la vaig agafar encara no hi havia vacunes i em vaig acollonir una mica, la veritat.
Potser vam treure algun aprenentatge, creieu, de la Covid, no? Una pandèmia que crec que cap de nosaltres hagués pensat, almenys jo, a passar a la nostra vida al segle XXI, ens va agafar de desprevist.
A tots,
I es va haver de fer aquest exercici col·lectiu, no? De protegir-nos, per protegir-nos a nosaltres mateixos i els que potser érem joves i que a priori no érem la població de risc, per protegir tota la gent que ens envoltava, els més grans. Creieu que ha servit potser per desarrelar una mica, tot i que encara hi és, algun discurs antivacuna, de complots?
Jo crec que no, que el contrari.
Sí? Que s'ha alimentat més?
Jo crec que al contrari, hi ha gent que es pensa que això va ser
un muntatge
per tenir-nos tots controladets. A veure, que van aconseguir tenir-nos tots controladets.
Sí, tots tancats a casa.
Tots tancats a casa, que això no ens ho haguéssim
pensat. Tot el món es va parar.
Tot el món estava tancat a casa.
Va ser brutal, això.
Sí, sí.
El capitalisme va patir, eh?
Això podríem parlar, a veure, també, de l'estar tancats, no?
Però també van treure coses bones, eh? Jo vaig veure una reacció de la gent, de la societat. Tothom es va posar en marxa. Va sortir el millor de les persones a ajudar els altres, eh? La veritat és que la gent estava a casa, però estava activa. Bueno, alguns, sempre hi ha gent que no. Jo no puc parar i no vaig parar.
Jo diré que em sembla que això ja no...
No, però, ja no ens en recordem.
Ja no ens en recordem, eh?
Però hi ha bondat en el món, encara. Hi ha molta maldat, però també vull treure la
bondat.
Hi ha gent que ajudava, portava a menjar els avis. Vull dir, va haver coses... Van veure també coses bones i també van poder veure... Pues els animals a les places, ja tot es va parar, van tornar a la natura.
Bueno, no perquè estàvem tancats a casa.
Sí, però es veia.
No? Les arbetes, dius, al mig de l'asfalt.
Les arbetes,
vam sortir, llavors sí que...
Va ser una experiència...
Però com sempre hi ha coses bones i dolentes.
Sí,
i jo penso que hi havia una frase que es deia, això ens farà millors.
També vam patir
molt,
eh?
Jo des del principi deia que això ens farà millors, no és veritat, perquè la memòria col·lectiva i personal és curta i la gent no se n'en recorda de coses i després diuen no, això fa 10 anys, això fa 20 anys, això fa 30 anys i va sortint coses d'aquest tipus. Jo quan deien això hi ha gent, o sigui, els negacionistes et diuen, després et donen explicacions, et diuen no, això és que ens van tirant coses. Jo deia, un moment, això, si la Covid no existeix, aquests milions de morts per què s'han produït? Per voluntat pròpia s'han volgut morir? Home, clar, és inacceptable. I en canvi hi ha molta gent que, doncs, ho documenta, o sigui, fa un tipus d'informació, contrasta aquesta opinió, t'està dient això, i t'està dient que allò ha sigut una cosa que no existís. No existia.
Les teories de la conspiració hi són sempre i per tot, eh?
I això ha creat molts problemes, inclús familiars. Perquè hi ha hagut part d'algú de la família que no ho accepta, i no accepta que l'altra persona o els altres, inclús els més grans, doncs sí que ho acceptin, i en canvi allò típic, home, posa la mascareta com vagis a veure els papes.
Bueno, esperem que de tot plegat entreguéssim alguna lliçó. Ens queden 10 minutets per arribar al final de la tertúlia. Ahir es va publicar una de les notícies, diguéssim, que bueno, portem una setmana amb notícies en clau de ciutat, tot molt importants. Primer la sentència de Torre Negra, però ahir es va arribar un comunicat de l'Ajuntament posant fi a una reivindicació, o almenys el primer pas per posar fi a una reivindicació històrica, que és comptar amb un partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i d'instrucció en un Sant Cugat que ja estem fregant els 100.000 habitants. L'alcalde Josep Maria Vallès es va reunir aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, per acordar la creació del partit judicial propi, un partit que se segregaria del de Rubí, segons l'esmena de Junts al projecte de llei orgànica, que permetria doncs aquesta creació dels jutjats propis. Per ubicar l'edifici judicial, l'Ajuntament disposa d'uns terrenys qualificats d'equipaments a l'avinguda de Can Volpelleres, al costat de la comissaria dels Mossos, i on també s'hi ha d'ubicar la futura comissaria de la policia local. Com heu rebut aquest anunci?
Ja és hora.
ja n'hi ha prou, ja és hora. Però ara, fa molts anys que és hora. Fa 40 anys que es va reclamar això.
36, perquè és des que jo vaig néixer. No em posis 4 més. Des del 1988, que hi ha unanimitat al ple per reclamar aquests jutjats propis.
I quasi 50 de la festa de tardor.
Sí, eh?
És que la festa de tardor és l'inici de moltes reivindicacions col·lectives, eh?
Ja hi havia això. No sé si ha sortit mai això, però això sí que fa molts anys que es demana.
Si t'ho dic jo.
I també hospital.
Sí.
Són el típic que ens fa falta. A veure, és que al·lucines. Jo, per exemple, m'encanta Osca Capital. Osca Capital, no sé si tenen 30 o 50.000 habitants, i ho tenen tot, hasta tenen AVE. tenen universitat, tenen jutjats, ho tenen tot. I tenen molta qualitat de vida, perquè pots caminar per la ciutat. I nosaltres, 100.000 habitants, i hem d'anar a Terrassa,
la festa de tardor, o festa ha sigut reivindicativa durant tots aquests anys. Cada any ha tingut el seu lema determinat. Sí. Jo vaig ser pregoner de la festa de tardor del 2015. I el meu pregó era: qui viu a Sant Cugat ha de viure a Sant Cugat.
Exacte.
No a Sant Cugat.
Exacte.
Després en parlarem, de la festa de tardor. Ara, quan passin 5 minuts a 2:15, ens acompanyaran membres de la comissió organitzadora per parlar d'aquesta festa.
Per cert, aprofitant la benentesa, vull recordar una persona molt vinculada a la festa de tardor, fill per directe, finalment, que és el Manel Sánchez. Finalment. Perquè aquí hem fet fills per directes que no havien fet absolutament res per la ciutat. En Manel Sánchez sí.
Aquí tenim una altra tertúlia.
Aquest sí que va. Aquest sí que ha fet. Aquest sí
que ha fet. Perquè tenim molts, jo crec que cada vegada en tenim més, de fills per directes.
O en Joan Tortosa. Aquest sí. Aquest sí. Però segons qui, no. Vivien aquí, però no feien res per la ciutat.
Però vols dir que no en tenim molts? Al final perdrà una mica el, no, el seu significat, el seu sentit, el seu... O sigui,
facin coses per la ciutat?
No,
que hi ha molts fills predilectes.
El seu fill predilecte, perquè en tenim masses.
Sou experts de fugir-me de tema, eh?
Som predilectes tots. Totes les persones de Sant Cugat són fantàstiques.
Amb la Montse tots seríem més feliços. Sí. Perquè viu la vida amb un optimisme, carai, que s'ha de contagiar.
Hem de donar bon rotllo a la gent. Alegria, perquè és que de veritat falta molta alegria.
Tu que dius bon rotllo, tu creus que la resta de partits del ple municipal va rebre un bon rotllo amb l'anunci que va arribar ahir dels jutjats? Ho dic perquè es va fer públic amb una foto de l'alcalde amb el secretari. És una reivindicació com... molt de ciutat, no? Creieu que al final la ciutat va per davant o que aquí algun ego ha quedat ferit?
Sincerament, per mi, les persones van pel davant. I és el que han de posar tots els polítics sempre. Perquè estan per servir-nos, no per servir el seu partit. Per tant, tot el que sigui bo per la ciutat, per mi, s'ha de felicitar.
I no
ets egoista. Ens han d'alegrar dels èxits, que sigui qui sigui.
Com ho diu això?
A veure, no. qui, al final, qui l'ha pactat després de 36 anys, i que jo sàpiga, el PSOE ha governat aquests 36 anys a Espanya, i aquí ningú ens ha dit si tingueu els jutjats per reivindicació. Al final, qui l'ha pactat és Junts.
Falta la votació,
però
l'aritmètica és capritxosa.
Aquests set diputats que sembla que no serveixin per res, però serveixen d'alguna cosa, sembla. Almenys aquesta vegada sembla que ens haurà servit alguna cosa per Sant Cugat. Home, després del comunicat del PSC d'ahir, jo crec que el PSC sí que està... Si ho deies per això, que sí, jo crec que el PSC sí que es fa una mica...
És l'altra part signant, no?
És l'altra part signant, sí, però...
Al final és un acord entre el PSOE. El PSC i,
bueno,
però
i Junts hagués pogut convidar a la portaveu aquesta senadora també, i li surt a la foto també, però no sé.
Ai, les fotos.
Les fotos, com les diuen els polítics, les fotos,
les fotos.
De fet, hi va haver un moment de crisi també quan hi havia el tripartit el 2007, si no m'equivoco, que també, com ja ho he explicat, és una reivindicació històrica del 1988. Mira, amb un acord del ple que n'hi ha, que a vegades costa difícil que hi hagi aquesta unanimitat. Hi havia Montserrat Tura a la Conselleria de Justícia, i Montserrat Tura va dir que ni parlar-ne de fer la creació d'aquest partit únic a Sant Cugat, i el PSC de Sant Cugat en aquell moment es va desmarcar de la consellera, no? Que era del seu color. De fet, a la, la Tura va demanar a les dues ciutats, a Sant Cugat i a Rubí, que acordessin una ubicació limítrofa que costés el servei a Sant Cugat. Tot plegat va quedar en un no-res. No sé si creieu que això hagués estat una solució que hagués fet que la reivindicació no hagués seguit, perquè no és la reivindicació només de ciutat a nivell de grups municipals, vull dir, hi ha a Sant Cugat Empresarial i moltes altres entitats
empresarial és
que fa anys
que ho demanen.
Anys que ho demanen. Creieu que això serà una solució per desllorigar una mica els retards en la justícia?
Seria el seu, diguem,
perquè... Home, hauria de ser així, s'hauria de notar precisament.
Clar.
I ens queda una altra cosa, que és l'hospital.
Clar.
Que encara es queda pendent.
Un hospital que sembla que no està sobre la taula. La regidora de Sanitat es va reunir, diria que divendres de fa un parell de setmanes, amb representants de la conselleria.
I de moment es tenen com un quart cap.
Un quart cap que no serà un quart cap, perquè
no,
al final és aquest... té diversos noms, jo no sé
hospital
com...
Hospital de dia, no?
No, sí, em sembla que ells li fan dir centre d'alta resolució,
sí.
És el que, sí, com s'anuncia des de la Generalitat. Després es parla també d'hospital lleuger. No sé si te'n farà de quart cap, si servirà, si no servirà, si Sant Cugat necessita un quart cap. Al final, la llei marca que per cada 25.000 habitants hi hagi un centre d'assistència primària. L'últim que es va fer, que és el de Can Mates, ja es va fer per a 30.000 persones, perquè la ciutat estava en una dinàmica creixent. Doncs aprofito que ho he posat sobre la taula. Ens fa falta un quart cap o no?
Jo diria que sí. S'ha de potenciar la sanitat pública. S'ha de potenciar.
Però fa falta un quart cap o fan falta recursos potser en les infraestructures que ja existeixen, no? Una cosa és la construcció, el totxo, per entendre'ns, d'una nova infraestructura que després hauríem de parlar on hauria d'anar. El PSC, per exemple, demanava aquest quart cap i que es fes a Sant Francesc, per exemple, que és un barri més densificat i on també hi ha una població d'una edat més avançada. Però
penso...
no sé si la solució passa per posar més recursos a la infraestructura
jo
que ja tenim.
Jo penso que falta les dues coses. Per una part, per exemple, a la Floresta, resulta que
els
no hi ha...
Els consultoris del Floresta i les Planes, sí.
Però és que estem parlant de seguretat pública i no ens n'oblidem, és la Mutua de Terrassa.
Bueno,
però això passa a tots els serveis públics que estan, al final estan concertats.
Però molt bé, escolta, Agata, sí. d'acord. Però el que vull dir és que no amaguem els conceptes. O sigui, la Mutua de Terrassa vol guanyar per actuar uns diners, sí, és una empresa. I com a conseqüència fa un tipus d'inversió que
per guanyar el concurs públic per gestionar el que li marca l'administració que ha de fer.
Si estem d'acord,
Potser però els plecs de condicions no estan prou
bé. Però aleshores què faria falta? Que els caps que estan en aquest moment en funcions ho estiguessin plenament, que no ho estan,
exacte,
i a més que hi hagués un hospital. 100.000 habitants. És que estem en 100.000 habitants.
S'ha constituït una taula de salut que ha tingut les seves dues primeres reunions. Veurem també si serveix d'alguna cosa, perquè una cosa que reclamen els professionals és que se'ls escolti, que al final són ells els que estan,
sí,
atenent el dia a dia i que potser són els que poden posar sobre la taula possibles solucions més enllà de les que es pensin o es dictin des de la conselleria, qui té les competències. Veurem també si serveix d'alguna cosa, tot i que l'Ajuntament en salut no té competències.
Jo sempre dic el mateix i em repeteixo, i és... Si tota la gent de Catalunya que està apuntada en una mútua deixés estar la mútua i anés a la seguretat social...
I els funcionaris.
Seria? Ara, amb el tema de Mufasa.
Hi ha una altra malo sobre la
casa. Que Déu-n'hi-do. Vull dir, si avui, d'avui a demà, diguéssim, s'acabaven les mútues, tothom a la seguretat social. Impossible.
Jo hauria de fer com dos apunts. D'una banda, el tema aquest, que és cert, el tema de les mútues, però també després que quan hi ha un tema especialment greu, habitualment acaba, aquestes persones no els atenen a la sanitat privada, sinó a la pública. És que té recursos per aquests temes. I després, el tema de la Mútua de Terrassa, que sobretot seria un tema de transparència també i de gestió pública, és a dir, perquè al final és un servei públic, concessionat, però públic, i que no hi ha transparència en les dades, i des de Cogatenc vam fer com una investigació sobre aquest tema, que no vaig fer jo, però que sé que hi ha aquest tema de molta dificultat per aconseguir les dades, fins al punt que no estem segurs exactament de
en quin punt està la concessió.
Xifra, exacte, quina és la xifra exactament que tenen els CAPs, i quan hem demanat a l'administració que ens ho confirmin, el meu company Jordi Pasqual, no hi ha hagut sigui, no hi ha resposta. Llavors, per mi aquest és un dels problemes, que no hi hagi aquesta fiscalització.
Doncs amb aquesta reflexió us acomiado. Hem fet una tertúlia una mica popurri avui,
Hola.
Sortit una mica d'estudi. Bé, us convido a seguir-nos escoltant. Parlarem ara de la festa de tardor, que és un dels temes que us havia proposat i que no hem tingut temps d'abordar. Ho farem amb tres dels membres de l'organització. Que tingueu molt bon cap de setmana, que ja el tenim una mica més a tocar, i que gaudiu de la festa de tardor, Montse, i que vagi molt bé la parada a la fira d'entitats pels reptes que teniu amb el Rotary per erradicar la polio.
Fem una crida que tothom vingui, no? I a veure totes les entitats, que són moltes.
Una seixantena. El Cugatenc també hi serà, el Tot també hi serà, i també aquesta casa, Cugat Media, així que ens hi trobarem tots plegats.
Serà la festa del poble.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.